Doncs sí, tornem a tenir aquí en Carles Torres, del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell de Formentera. Molt bon dia, Carles.
Bon dia, Pepo, com estàs?
Molt bé, content de saludar-te i de donar pas a una nova sessió de Sobreviure al Català. Deixa'm començar amb un agraïment al Sal. Perquè a més de fer aquesta secció setmanal, que és molt polida i que genera més moltes interaccions amb els oients, ens encanta això, també esteu col·laborant amb un programa de Ràdio Illa, Sessió d'Amplada 2.0.
Correcte.
Amb aquest assessorament que feu amb la Paquita Joan, sí. Amb aquesta secció de paraules en l'aire, no?
Paraules en l'aire, diguem, això s'encarrega de Narut Vela, l'altre filòloga de l'àrea, i vàrem dividir-nos la feina, doncs en aquest sentit jo vinc aquí al matí, amb tots vosaltres, que és un plaer també estar amb vosaltres, i també, si tu ens agraeixes la feina, també nosaltres us agraïm la vostra tasca, diguem, de difondre qüestions del català en la nostra secció, però abans d'això també de fer allò que a vegades es confon entre normativitzar i normalitzar la llengua, que és un mitjà de públic, normalitzat, en què vosaltres sempre feu servir el català com a llengua, diguem, vehicular, serviu moltíssim per a la gent que està aprenent català a les Formenteres, en aquest sentit, i per tant també us agraïm moltíssim la vostra tasca, diguem, d'informació, que és un deure públic, i també de fer-ho com ho feis també en català.
Ara m'acabes de recordar quan estava a l'escola, amb l'assignatura de català, i vam treballar això de la normatització i la normalització.
Normativització,
això,
i normativització, si diria el procés de les normes, diguem, que es fan en qualsevol llengua té aquest procés de normativització.
En aquest cas, en el català estem parlant que a principis del segle XX amb Pompeu Fabra? O...
Pompeu Fabra va ser el gran normativitzador de la llengua catalana, amb el seu diccionari, amb el seu gramàtic, la seva ortografia, però també amb el paper, diguem, de l'Institut d'Estudis Catalans, que va ser el promotor, diguem, el qui va encarregar-li la feina a Pompeu Fabra. I després hi ha el procés de normalització, que és un procés, diguem, d'àmbit més sociolingüístic o de política lingüística.
Donar normalitat a una llengua.
És a dir, portar als àmbits normals qualsevol llengua, d'acord?
Sí.
I això també us pot plantejar en quina situació estem, quina feina hem de fer, com... coses que funcionen, coses que no funcionen, i també podem plantejar-nos, per exemple, si funciona o no funciona, si veiem en tots els àmbits, diguem, d'ús social d'una llengua, si veiem el català present aquí a Formentera, d'acord? I en molts aspectes tenim moltes coses positives, però en altres no. I podem fer, diguem, donar un cop d'ull al paisatge, diguem, comercial, i veiem que hi ha molt poca encara visió o realitat lingüística de poder viure a Formentera o de poder viure a un altre lloc on no es parli català. D'acord? Vull dir, si fem una passejada pels comerços, fem una passejada per la rotulació, fem una passejada pel diguem, l'etiquetatge, podem veure que realment vivim en un lloc on la llengua oficial, la llengua pròpia és el català, doncs a vegades podem respondre que sí i a vegades podem respondre que no. Per tant, tenim molta feina a fer i en aquest sentit és una feina, diguem, que ens agrada des del SAL o des de la política lingüística que fem des del Consell, a promoure qualsevol iniciativa que pugui doncs, portar a l'àmbit normal, en aquest cas el català, que és la llengua, diguem, minoritzada i minoritària, que és la que hem de defensar. És a dir, sí. Quan veiem, per exemple, no sé, en una pel·lícula, que hi ha, no ho sé, una baralla, 3 contra 1 o 4 contra 1, sempre nosaltres ens identificam doncs, a defensar el que és un, o el més petit, per exemple.
Sí, sí.
Doncs les llengües són això també, en molts aspectes. I a vegades no ho tenim en compte, diguem, que hem de promoure i sense que serveixi per atacar qualsevol altra llengua. Totes les llengües són bones, són realitats que ens apropen al món i, de fet, quan parlem de les llengües que es parlen a Formentera, a vegades ens equivocam si deim que parla català o castellà. No és veritat. Es parla italià, àrab, amazic, alemany, francès, vull dir, el món és multilingüístic. I en aquest cas, nosaltres hem d'aportar, que segueixi sent multilingüístic, aportant el català al joc on vivim.
Aquí també hi ha un tema d'actitud, no?, dels catalanoparlants, especialment. De com... L'altre dia, una anècdota només, eh? És que vaig pensar en tu, Carles. Vaig a demanar un cafè. Vaig a demanar un cafè, no? I... Bé, ho explicaré així tal com raja, d'acord?
D'acord.
Doncs jo vaig veure clarament que la persona que estava al darrere de la barra doncs, tenia, diguem-ne, un origen de fora de l'illa.
Sí.
No? I li anava a preguntar en castellà, vaig dir, home, cafè? Igual ho puc dir en català, ja veure què tal, no? i em vaig llançar, vaig ser valent. I més que res, un dia aquí a la secció em vas dir no posem els prejudicis amb el tema de la llengua. O sigui, encara que veiem una persona que pareix que vingui de fora, per què l'hem de discriminar parlant en castellà, donant per suposat que no coneix la llengua pròpia del lloc on viu, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, total, que vaig fer-ho. I em va respondre un català perfecte i vaig constatar que efectivament era tot prejudici meu.
Correcte, vull dir...
I s'acaba.
Sí, sí.
També t'he de dir que l'altre dia vaig al súper i se'm va acudir fer el mateix...
I no va anar bé.
Amb farina. Vaig dir, home, farina, harina, doncs home, tampoc és tan difícil. A més, en italià és farina també.
Sí.
Dic, m'entendran, no? Vaig preguntar, perdona, la farina? Així, sí. Només això. I es va quedar com, no sé, igual 5-10 segons en silenci, amb una cara d'estranyesa, com si estigués parlant, no sé, com si veus arribar una sardina caminant però que li suqueix alguna cosa fastigosa i per això fas una cara així com estranya i et van dir, ah, harina! Bingo, sí.
És complex la situació i a més és complex el que tu comentes molt bé, que és la qüestió psicològica o emocional de parlar català. En el sentit que tu planteges m'entendrà o no m'entendrà, ho he dit bé, he de parlar més fluix, és a dir, cansa.
Sí.
I és una qüestió, diguem, que hem de seguir fent, sempre amb educació i sempre, diguem...
Ah, això per descomptat.
Això és evident perquè...
Més que educació, amabilitat,
correcte,
jo diria.
I empatia, és a dir, potser aquesta persona que t'ha atès en aquest supermercat potser porta 5 mesos aquí, o 4 mesos, o acaba d'arribar. En tot cas, sí que hi ha una responsabilitat, això ho dic molt a títol personal meu, de Carles Torres, amb, diguem, l'empresariat, diguem, de l'illa, que ofereix aquest servei al públic i als ciutadans i al qui va comprar la seva botiga o el seu hostal, etc. Que també és important també tenir en compte o avisar a les persones, diguem, que treballen en un àmbit, diguem, de cara al públic, comercial, que tinguin aquesta mínima formació. És a dir, això també és important de cara no tant la persona, diguem, que te pot atendre, que també, sinó també la persona que fa aquest servei i que contracta aquesta persona per atendre a persones que venen a demanar-te farina o pa ratllat o conserva, d'acord? En aquest sentit, sí que és veritat que s'ha de tenir un component, diguem, empàtic, potser acaba d'arribar, potser fa 4 mesos que acaba d'arribar aquesta persona, o potser fa 5 anys, també us podem trobar això, i també és s'ha de donar a entendre què està passant, o què passa, o què pot passar, o què pot millorar. M'agrada sempre parlar de qüestions emocionals per la llengua, perquè la llengua és emoció també, i en tot cas més enllà de qüestions o de fer aquest pas de professors, de mestres, de cara a la persona que no sap com es diu farina en català, fer-ho la nostra aventura pel món, fer-la emocionant, no emocional, és a dir, d'acord, sé que quan vagi a un bar i demani un cafè amb llet, potser em trobaré que la persona no sabrà entendre'm, però potser a la segona vegada que hi vagi, sí. Per tant, és com una emoció. No tan emocional d'enfurismar-se o enfadar-se.
Això no serveix de res.
No,
això és contraproduent, de fet.
Sí, i a més, més enllà de la salut lingüística, és la salut pròpia.
També és veritat. Perquè quedar-te amb un malestar, doncs quines ganes, no?
El que passa, hem de suposar que tal com està la situació, serà emocionant. No emocional.
Serà emocionant.
Ja està. Agafem-nos aquest punt de vista i tirem endavant, evidentment. I ajudem a la gent que acaba d'arribar o que fa poc que és aquí a fer-la visible i entendre per què és important. També és molt important entendre que les llengües només tenen sentit en parlants. Això també és molt important. Parlar moltes vegades de la llengua com una entelèquia, és a dir, com allò que existeix de forma abstracta, i no és veritat. Vull dir, si hi ha polítics o partits polítics que demanen, per exemple, que l'hospital es pugui atendre, o, diguem, perdó, a l'hospital el personal sociosanitari tingui un nivell mínim de català, és perquè les persones que vulguin ser ateses en català puguin tenir aquest dret. I, a més, la qüestió, diguem, mèdica és molt important fer-la amb la llengua, diguem, pròpia del pacient, perquè és com, és més còmode, pots explicar més les coses, etc. El que vull dir amb això és que a vegades veiem mitjans de comunicació, titulars, diguem, en general, o opinions de per què serveix tenir el nivell tal o tenir el nivell qual. Serveix perquè exercir el dret de la gent a poder parlar en català en aquesta llengua, en aquestes persones. És a dir, repeteix, les llengües no són entelèquies, no són entelèquies al moment de que no tenen parlants. Les llengües existeix si tenen parlant. Si no tenen parlant, si eliminem el concepte de parlant, evidentment que és un paper, és un certificat, és un nivell, però no és el que volem fer, que és, diguem, llengua amb parlants, amb drets lingüístics, poder adreçar-nos a qualsevol àmbit, diguem, públic en català, i això a vegades sí que serveix com a, una cosa fora dels parlants. No sé si m'explica el que vull dir.
Sí, sí, tant, i tant.
I és important recuperar la idea de que no, és que jo no vull que tu tinguis el nivell A2 per tenir-lo. Jo vull poder parlar amb tu en català.
Clar.
Aquesta és la clau.
Va, més claus. La passada jornada, la passada sessió del Sobreviure al Català, vam parlar d'una part del cos, de l'ull, i va sortir el tema de l'ullastre, no? L'Olivera Borda.
Correcte. Tu parles de passada secció, jo parlo del darrer episodi, perquè això dels episodis a vegades són les parts en què separen tragèdies, d'acord? Perquè quan tu preguntes una cosa i jo no la sé, doncs és una tragèdia per mi.
No, home, no.
És broma, és broma. No. La qüestió és que sí que és veritat que ullastre...
No, de fet, és tot el contrari, penso jo, eh? O sigui, és molt important, jo confio molt més...
Avui no, el pròxim dia.
Amb un científic de la llengua, com ets tu, que em digui, mira, és que no tinc la base, ara mateix no tinc el coneixement per poder-te respondre, deixa'm que m'ho miri i ja tal. Més que improvisis alguna cosa que no sap ben bé què em dius.
La qüestió és que, evidentment, que és broma això per introduir el tema de que l'última setmana vam parlar de l'ull i molt ben vas fer tu, diguem, de parlar, de preguntar ullastre, la paraula ullastre, d'acord? I sí que és veritat que és una paraula que podria donar-se a una etimologia popular, que és una cosa que m'agrada molt, que és allò que sembla que pugui ser, doncs comences a lligar caps i inventar-t'ho i funciona. Però no, si agafem el diccionari, veiem ullastre, veiem que és del llatí oleastrum, que ja ens pot fer la referència.
Oleo, no?
Exacte.
Ah, oli. Ve d'oli.
D'oli.
No ve d'ull.
No, ve d'oli. Ve d'oli. És a dir, això és el que no em quadrava a mi. Jo vaig pensava que vaig parlar, o vaig defensar-me de tu, de les teues...
De fet, ja ho vas avançar, vas dir, crec que no ve d'ull.
Exacte, no tenia la certesa, però és veritat que hi ha un element, que és el que avui que parlarem, que és el sufix astre, que es pot donar, diguem, pistes d'origen de paraules, d'acord? I avui volíem parlar d'uns quants d'aquests sufixos que ens poden donar, doncs, pistes, per a, o més que pistes, per analitzar com parlam i per què tenim les coses. En tot cas, l'ullastre és un arbust petit, o arbre petit, perdó, de la família de les oleàcies, és a dir, té aquesta referència d'oli. De fet, oleastrum és una variant llatina d'oleaster, d'acord? Aquest oleaster. I aquest aster és un, diguem, és un sufix llatí que ha donat en català astre i astre amb a, és a dir, astre amb e, vocal neutre, es pronuncia igual que astre amb a. I té dos significats. Per un costat té un significat de... té un valor despectiu. I, per exemple, en aquest sentit, són paraules que potser no coneixem gaire. Si una persona és un poeta però no és gaire poeta bo, és un poetastre. Exacte.
Sí.
Medicastre, comicastre, musicastre. És a dir, són paraules, diguem, que es diuen i s'expressen amb un to bastant despectiu. Còmic, vull dir, no és un insult enorme, però és una mica de... no és gaire bo. No és gaire bon músic, no és gaire bon poeta, no és gaire bon comunicador. També tenim politicastre, criticastre... Tenim aquests, diguem, aquests exemples. L'altre significat, que també és conegut, és que significa parent per segones núpcies. És a dir, d'aquí ve tot el fillastre, padrastre, madrastre. En aquest sentit és interessant que en el cas de madrastre, el diccionari apareix com dona d'algú respecte als fills que aquest té d'un matrimoni anterior, però a més recull un significat que en castellà, perdó, en castellà no, que el padrastre no recull, que és, per extensió, mare que es porta malament amb els fills. La madrastra. Jo crec que quan jo vaig llegir aquesta definició, vaig agafar doncs, els contes infantils, les madrastres que sempre són ventafocs, que té una madrastra.
Sí,
no?
Sí, que són tremendes. Sí.
Exacte, però té un significat que m'estranya que no sigui en el padrastre, per exemple, que només sigui en la madrastra.
Fixa't tu.
Sí, és un...
Jo veig aquí...
Un
viatge masclista important.
Sí, sí.
El padrastre,
sí.
No.
Exacte, és estrany, diguem, perquè té per extensió. És a dir, el que jo entenc és que se li diu madrastre a la mare, diguem, biològica, no la madrastra, per extensió, però que es porta malament als fills, d'acord?
Sí,
és una mala mare, diguem. Alerta, no totes les paraules que acaben amb astre tenen aquest origen, amb aquest sufix astre. Per exemple, cadastre no. O pollastre. Pollastre sí que té una significació, perdó, d'un llatí pollàster, ja fixeu-vos que en llatí ja existia aquest sufix, pollàster, diminutiu afectiu de pullus, és a dir, pollet. Un pollastre és un poll petit.
O sigui, no ve del mateix sufix.
No, no té el mateix significat. Per tant, la qüestió és que no ara anem analitzant totes les astres i veiem, doncs, això, que tingui aquesta idea.
Escolta'm una cosa, amb això la RAE ha superat el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè en aquest cas a la RAE sí que diu marido de la madre d'una persona nacida d'una unió anterior d'aquella, sí. D'acord? I el segon, mal padre.
Genial. Alerta. Hem d'estudiar, busca el DIEC, si vols. És a dir, jo he buscat, en aquest cas, el diccionari català enciclopèdic, perdó.
Sí.
Que no és el normatiu, no és l'oficial, d'acord? Però moltes vegades les veus són les mateixes, perquè, diguem...
Padrastre, home aparellat amb algú respecte dels fills que aquest ja tenia.
D'acord.
I segona excepció, repeló, que no sé què és, i llanqueta de pell que s'alça al costat mateix de l'ungla.
Exacte.
Però no diu res de ser un mal pare, eh?
Ara busquem madrastre. Sí. Fem una cosa, des d'aquí. Si ara en el DIEC, que és l'oficial, veiem això de la madrastra, fem des del Consell Insular, des del SAL i des de Ràdio Illa un escrit en el DIEC, però que canvia, et sembla bé?
De veritat?
I tant.
Som-hi, jo firmo, i tant.
Vinga, però busquem-ho, a veure si...
Madrastra.
Vinga.
Dona parellada amb algú respecte dels fills que aquest ja tenia, un.
Sí.
Dos. Mare que es porta malament amb els fills.
D'acord, per tant sí que hi ha aquest viatge.
I hi ha una altra excepció, menta borda.
D'acord.
Pues mira, la venta borda també es diu madrastra.
Madrastra. Doncs investigareu ara com podem arribar a fer arribar aquesta, diguem, aquesta dicotomia entre padrastra i madrastra, com és que hi ha aquest biaix, diguem, de que la mare es porta malament però el pare no està recollit. Jo insisteixo que potser té a veure amb els contes infantils, amb els morals dels contes infantils, que sempre la mare, diguem, en segones núpcies és la dolenta, és bona amb les filles pròpies, entre cometes pròpies, diguem, de biològiques, i dolenta amb les filles que adopta, d'acord? Però amb aquesta figura no es presenta amb els pares. És un viatge estrany.
Escolta, doncs fem-ho,
Sí, sí.
Aquesta sol·licitud al DIEC, això com es fa? S'envia una carta al DIEC? Estimats senyors acadèmics, proposam humilment...
Estimats senyors i senyors acadèmics i acadèmiques, proposam, és a dir, hem vist això i ens preguntam per què hi ha aquest viatge, diguem, lèxic. Allà, el diccionari, diguem, es va crear en la seva època, diguem, té revisions i sempre és un diccionari viu en aquest sentit i es va revisant i evidentment fins fa molt poc, potser fa 20 anys, quan trobaves la paraula alcalde, deies doncs persona escollida públicament, etc, i alcaldessa, dona de l'alcalde.
En sèrio?
Fa molt poc i fa 20 anys, d'acord? Evidentment això ja no, ja s'ha canviat.
Caram.
Però evidentment això respon
un canvi social,
un canvi social,
no?
definitiva que és necessari i s'ha de revisar, evidentment.
Jo estic recordant, no sé si t'han passat alguna vegada els documentals d'Anna Victòria Prego sobre la transició, són molt recomanables.
A temps,
sí,
això.
Sí, són antics. I hi ha algun punt en què parla de... Hi havia molt poques diputades, llavors, no?
Correcte.
Però hi ha algun punt en què diu diputado María no sé cuántos.
D'acord.
Diputado Catalina no sé quintos. Em va cridar molt l'atenció. Ara tenim superintegrat ja, ni se'ns acudiria a dir doncs diputat Maria Estarellas, saps?
Alerta, hi ha coses que hi ha corrents polítics que encara canvien, per exemple, jo record polèmiques, a sessions plenàries a Madrid, a l'Estat, en què s'anomenava presidente a una dona i no presidenta. És a dir, hi havia colors polítics que encara defensen una sola posició. No et sona? No te'n recordes d'això?
Ara no recordo l'exemple en particular.
Jo em sembla que sí que hi havia...
Però sí, antigament, jo recordo fa anys haver buscat si presidenta es podia dir o no. Sí que es pot dir,
I tant.
I de fet aquí a Formentera vam tenir un clar exemple en la passada legislatura quan teníem dos presidentes.
Correcte.
Del Consell de Formentera i vam normalitzar perfectament doncs, aquest terme i s'ha acabat.
President en masculí, president en femení, però jo recordo...
Ara tenim una vicepresidenta.
Correcte.
I no passa, vull dir, i ho diem molt naturalment.
I és que és com s'ha de dir, cap problema. Seguim amb els...
Som-hi, astres.
Amb els astres. Ja està, la salsa ja està. Anem a altres prefixos, altres sufixos, com per exemple, ot.
Oh.
Ot. Ot té mena de, tipus de, per exemple, unglot, cuixot, és a dir, unglot, si recordeu que són els peus dels cavalls, dels animals, diguem, de quatre potes, d'acord? Són els unglots, d'acord? La pezuña, en castellà.
Sí, sí, sí.
El cuixot seria l'equivalent a pernil, mena de cuixa, un illot, una mena d'illot, d'illa.
Ah, clar.
I també significa una mica un to despectiu. Per exemple, un xicotot, jatjot, grassot... I també és com fent servir la forma efectiva del nom propi. Parot, Miquelot, d'acord? Sona també aquest nom. Miquelot. Són noms, diguem, de forma efectiva. Però també tenim perdelot, humanot, tristot... I també tenim ota, per exemple. En aquest cas, el femení d'ot seria ota, bestiota, tristota... En tenim bastants de sufixos. Si vols, ho deixem per la setmana que ve, seguim amb aquesta...
Et volia preguntar sobre ot com a sufix despectiu. Estava pensant en els homenots de Josep Pla.
Exacte.
Que era tot el contrari.
Sobre, en grans homes.
Exacte.
Sí, grans homes o destacats.
Sí.
Destacats en el sentit, però no sé si és grans, evidentment, els personatges que va, diguem, que va escriure, però destacava entre els homes. Sí. És a dir, no sé si era despectiu o no vull dir que fossin, però era, en aquest cas, un augmentatiu per dir homes de grans obres, humanots, d'acord? Gran...
Molt bé, doncs avui hem repassat alguns sufixos. Mira, ens faré una pregunta. Natània parla de sapastre, si té a veure amb això.
Sapastre? Sapastre? Mira, deixem...
Saps què vol dir, sapastre? Ah, ho deixem per l'altre, eh?
Exacte, m'encanta.
Sempre tenim deures.
Parlat per la setmana que ve, comencem per sapastre.
Us sona sapastre? Que fa la feina malament, amb qui no es pot comptar per fer una cosa. Que és ximplet, murri, que no és de fia, un sapastre.
Doncs buscarem l'origen d'aquesta paraula per la setmana que ve.
Carles Torres, del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera. Moltes gràcies a tu i Narrut, que vagi bé.
A vosaltres, salut.